9 de juny el Casal de Mirassol serà testimoni de la presentació de dos nous treballs molt santcugatencs. El primer, llarga durada, dels De Risas, i la presentació del segon treball de Saltós, Cordes de Plata, i precisament amb ells escoltarem aquest disc que hem començat per la primera, pel track primer, Rescat. Molt bon dia, Oriol i Jaume Saltó.
Molt bon dia.
Vosaltres dieu que és la continuació lògica del primer llarga durada, que era instrumental, vaja, ho deia tot. I per què aquesta continuació lògica? En quin sentit? Perquè és instrumental?
Perquè és instrumental,
perquè primer. Perquè sou els mateixos?
Perquè som els mateixos, i perquè les cançons, o sigui, una de les característiques de l'instrumental era que hi havia molts estils diferents, que és la guitarra és el protagonista, que no hi ha veu, que som nosaltres, i que hi ha, doncs, hi ha pop, hi ha rock, hi ha heavy, hi ha blues, hi ha country, i en el primer disc hi havia aquesta premissa, i en el segon continua, i per tant, doncs, aquesta és la... O sigui, és el pas lògic, perquè conserva la mateixa línia.
A més, tots els músics són els mateixos, vull dir que no heu canviat res.
Els músics que us acompanyen, bateria, baix, no? Bateria i baix.
Bateria, baix i teclat.
I teclat. Quins són aquests músics que us han acompanyat?
D'aquí Sant Cugat, que hi ha el Pol Barber al baix i el Raül Pere de la bateria, que com l'altre disc van fer un treball brutal. I després, de fora de Sant Cugat, hi ha el Dani Campos, que també ha gravat uns teclats molt...
Sí,
molt
xumos. El primer no va gravar, vam gravar nosaltres els teclats també.
Bueno, això, vosaltres, ja, sí, també toqueu,
bueno,
el teclat.
Algo. I es nota, es nota la contribució.
Sí, si el Campos estigués aquí, diríem que no.
Perquè aquesta varietat d'estils, suposo que és el somni de qualsevol guitarra, no? El que no pot fer el vostre treball... el més conegut, que és La Porta dels Somnis, que és d'un estil. Teniu ganes de a les estones lliures d'explosionar la vostra creativitat amb altres estils? O...
Sí, i a més és que és el que quan estudiàvem, quan vam començar a tocar la guitarra, ja estudiàvem els dos, quan vivíem amb els papes encara, i com ja tothom sap que són germans, i estudiàvem, doncs ens agradava el tema de fer molts estils. Hi ha gent que es dedica molt, diu, a mi m'agrada molt el blues i tocaré blues, no? I treballen molt el blues, toquen superbé blues, però no es mouen d'allà. Nosaltres sí que teníem la inquietud aquesta de tocar una mica de tot, no? Bueno, hi ha coses que no toquem, no toquem jazz, no toquem latin, però dintre dels estils del grup del rock, el pop, el country, el blues, el heavy, el funky, tot això sí que ho fem, i bueno, potser no profunditzes molt en cada estil, però almenys toques una mica i també t'ho passes millor, tens més llenguatge, no? I més...
I clar.
Digue'm,
no, i aleshores el que tu deies de la porta, no? de trobar alguna cosa diferent, és que clar, amb la Virgínia, que clar, tots els temes estan enfocats de cara a que la Virgínia tingui el brilli el màxim possible, no? O sigui que la cançó és com nosaltres ens posem al servei de la cançó, i tot el nostre treball és, a part de gravar les guitarres i tot això, és molt de detalls, de producció, d'arranjaments, és una feina diferent. I aleshores teníem, o sigui, hi ha moments que tenim la necessitat de fer altres coses, com és això dels Saltós, que és on una mica posem les cançons al nostre servei, diguem-ne, no és nosaltres al servei de les cançons, sinó és al revés, i això ens serveix, doncs, per practicar totes les coses que fem, doncs, de tècnica de guitarra, per poder una mica tocar tots els estils que el grup té una línia més definida. I en canvi amb Saltós, doncs, no hi ha una línia de la línia és que no hi ha línia, diguem-ne, que és versàtil, no? és que és molt, que una mica el fet de que la guitarra sigui la veu cantant, que això ja dona molta personalitat, doncs puguem obrir amb estils, i la gràcia sigui que el disc vagi canviant d'estils diferents, i creiem que no, que fa que sigui més amè, i que no...
Ara el disc més molt adient, perquè és estem escoltant Quan la guitarra parla. Hem començat amb Rescat, ho deia al principi, que és més rocker, més contundent, no? I ara un canvi estilístic bastant important amb Quan la guitarra parla. Com parla una guitarra?
Bueno, cadascú la va parlar diferent, no? Nosaltres això ho vam treure de... aquest tema és una mica com un tribut de... Hi ha un tribut, entre cometes, no, Marnofre, no? aquesta guitarra neta, aquesta manera de tocar. I ell ho explica, quan li fan entrevistes ho comenta, que ell abans és guitarrista que cantant, ell canta amb els Dire Straits, bueno, i en solitari també, però que ell és guitarrista. Llavors diu, jo quan amb la veu ja no sé què fer, toco la guitarra, perquè és el que realment... O sigui, m'expreso millor amb la guitarra. I això, doncs, ens va fer pensar, i se'ns va quedar aquesta frase d'ell, no? I llavors vam posar, doncs, en aquesta cançó, amb aquest sono fleriano, doncs, Quan la guitarra parla.
I no teniu en alguna ocasió la necessitat de posar-hi alguna, no sé, alguna veu? Vosaltres no acabeu d'omplir el missatge? No us atreviu? No, o no ho necessiteu?
És que no...
És que no cal.
Clar, és que si li posem veu ja és un altre grup, ja no és això. És un altre, no, que estaria molt bé un projecte, potser, amb una veu, i, però no, ja no seria aquest.
Però no
projecte.
Vosaltres, aquesta era la pregunta. Vosaltres no.
No, nosaltres no en sabem de cantar, o sigui, més o menys podem afinar amb el dia que estem inspirats algú per poder fer entendre a un músic que és el que... ens hem imaginat, però poca cosa més.
Possiblement aquesta cançó és la que segueix més la dinàmica del primer disc. Feia, em sonava molt a Mark Knopfler el primer disc.
El primer disc també hi ha un parell de temes. Hi ha un parell de temes que també van en aquesta línia. Serà segur, clar, recorden una mica també les reflexions i el mar de fons del primer disc.
Aquesta línia.
Som en aquest so.
Abans ja has comentat, Oriol, que sou germans, ja ho sabem, ho coneixem, sou molt coneguts a Sant Cugat, els germans Saltós.
Entre vosaltres
sou germans, compartiu grup, un grup que amb el que feu bolos, que feu discos, o sigui, un grup que us porta feina, que cada dia teniu feina d'això, compartiu discogràfica, compartiu un altre projecte com Saltós, us compenetreu molt, us aguanteu molt bé per ser germans.
Sí, perquè tenim bona relació i on no arriba un, arriba l'altre, diguem, no? Perquè portar el pes d'un... Hi ha gent que ho fa, jo admiro els cantautors que es porten ells tot el pes de o sigui, el Dani Flaco o el Miquel Abres, aquests tios que
van sols.
I que a més a més que sabem que porta molta feina perquè ens els trobem amb coses, no? Quan anem amb la porta i tal, i que suporten tot ells, jo els admiro perquè realment és dur perquè és, el treball d'un artista no només és fer les cançons, és fer les cançons, és gravar-les, s'ha de fer la promoció, saber com et buscar els bolos, o sigui, hi ha moltes tecles darrere d'un artista, no?
Clar.
I penso que, ostres, aquesta gent que s'ho fan sols, a mi em costaria molt.
I que també, a més, hi ha moltes vegades que hi ha que coses que intentes, de coses que dius, ostres, si això em sortís i tal, seria molt bo, perquè promocionalment, perquè tal, i vas provant coses que surt una de tant en tant, no surten totes, no? Hi ha moltes vegades que quan fas moltes coses és perquè t'has mogut 10 vegades el que ha sortit, no? I llavors, clar, quan tens una d'aquelles setmanes que hi ha 4 respostes negatives, que passa, no? A vegades és aquell punt que hi ha un dels dos que dius, ostres, és que tens com aquella cosa que vas baixant, no? Llavors el fet de ser dos és com que vinga, un agafa l'altre, vinga, va, que ara que intentarem això, i tal, o sigui, una mica ens engresquem l'un a l'altre.
Crec
que sols, ostres, un de sol...
I un porta la relació...
Ja no us podeu imaginar la vostra vida sense l'altre, i la vostra feina...
Clar, seria molt, molt complicat. Això no vol dir que un dia no puguem fer un projecte cadascú pel seu compte, vull dir que això...
Però acabareu produint-vos l'un a l'altre.
Exacte, perquè així hi ha el punt de vista de l'altre, no?
En aquest disc heu composat, heu arranjat, heu gravat vosaltres, heu produït, alguna, la mescla sí que heu comptat amb...
És compartida.
Amb
algú, no?
Amb el Mauri.
Per tant, és un disc 100% vostre, igual que La Porta dels Somnis, però això és com molt més personal, no? Més difícil de moure, també.
Sí, clar, això té la part bona i la dolenta. La part dolenta és que és més difícil de moure, que el circuit és més complicat, però la part bona és que tampoc, bueno, que nosaltres també ens ho prenem amb molta calma, no? Vull dir que cada entrevista que ens surt, com per exemple avui que estem aquí, a cada concert que surt, com el del 9 de juny o com altres que hem fet i altres que farem, són com una victòria. En canvi, amb La Porta dels Somnis, com que ja portes una dinàmica, sí que ja tens, bueno, han de sortir bolos, ja hi comptes amb que sortirà uns bolos, en que sonaràs a la ràdio, llavors no...
Partiu d'una base molt diferent.
Clar, clar que fa il·lusió quan sents La Porta per la ràdio, però ja hi estàs acostumat. En canvi, aquí cada cosa que surt és com una victòria, no?
Llavors... Estem escoltant tots els temes, que no se'n passi. El tema que hem escoltat, Optus, era bastant contundent.
Sí, és...
A qualsevol que li diguin, no, són els de La Porta dels Somnis. Diran,
ah, sí, gent que no s'ho creu, no? Dic, hòstia, no pot ser, no?
Que és el fumat, no?
Bé, vosaltres suposo que com a bons guitarres heu escoltat molt metal. Però és bastant digestiu, no?, el que ens oferiu aquí a Cordes de Plata.
Sí.
És com clàssic.
De fet, és una línia una mica inspirada en el guitarrista Yngwie Malmsteen, que el que fa és que molts dels temes, bueno, ell toca heavy, però el que hi ha molts temes que el que fa és que toca com peces de música clàssica però amb la guitarra en distorsió. I una mica volíem fer una cosa que fos pròpia, o sigui, no agafar un tema de clàssic conegut, sinó agafar, crear una música però enfocada en aquest estil, és a dir, com si fos una mica amb el concepte de música clàssica, però tocat en plan una mica heavy, no? Allò, el punt aquell amb la guitarra en distorsió i
el bueno, bombo, la bateria...
Exacte, o sigui, molt una mica en la línia de Malmsteen. I bueno, que tampoc no és que ens dediquem molt, però ens feia il·lusió fer aquest tema. I de fet, hi ha molts temes clàssics que es diuen opus, no? Però fer un opus era molt...
Molt pretensiós.
Molt pretensiós, i fem un optus.
Vau canviar una miqueta. De fet, anem construint una mica com una història a través de la vostra música, perquè ara parlaves de l'energia així desgarradora del metal, i aquí tenim l'eufòria continguda, que l'escoltem una miqueta i ara ens parleu d'ella. I em fa molta gràcia perquè en algunes de les cançons heu fet la traducció... No, en algunes no, en totes heu fet la traducció en anglès. Rescue, Optus 2 no, però... Això
és molt senzill. Això és perquè quan... Com que ara la distribució dels discos física és testimonial i nosaltres el disc aquest físic només el tenim distribuït a Catalunya, però a fora no. Llavors, com aquesta música... La pota és mundial, és internacional,
no té...
I llavors tenim la sort de tenir una bona distribució digital. Vam veure convenient, de cara als portals aquests Amazon, iTunes, Spotify, com que és internacional, doncs que tot el món pogués entendre el títol de les cançons.
Clar, que digués, què diuen aquests? Pues, entre parèntesis està la traducció, que no és literal, perquè no, clar, hi ha noms que no encaixen.
Inclús Amazon, per exemple, tenim nous títols, però sí el disc, i està anunciat i tot, i totes les explicacions en xino.
En xino,
perquè... I en xino i en japonès, perquè en allà hi ha molt mercat, d'això els agrada molt el rock.
I heu tingut alguna resposta? Ja sabeu, teniu alguna informació? Clar, és molt recent, però...
Jo suposo que si ells el posen és perquè el primer, l'anterior, algú es devia vendre allà. Nosaltres, clar, ens liquiden digitalment i no saps d'on.
No us diuen ni on.
No saps d'on.
Quina pena.
Sí, seria interessant saber-ho. I suposo que, bueno, que com que aquesta música hi ha més mercat en allà que aquí, doncs nosaltres també ens interessa, no?, que pugui tenir difusió una mica d'aquests llocs, no?
També us heu marcat un blues. I el blues, jo no en sé, però diuen que és de les coses més difícils, amb guitarra.
És fàcil i difícil. És de les més fàcils i de les més difícils.
Clar.
Molt clar, molt clar, Oriol.
A veure, és el que tothom pot tocar d'entrada una miqueta. Però fer-ho bé és molt difícil. O sigui, té com les dues parts. O sigui, tothom toca blues, tothom en sap una mica, però tocar-ho bé costa molt, és molt complicat.
I després és molt complicat de gravar. Perquè el blues sempre, o sigui, és com que l'energia, com ho diria jo... Tu, els músics, tots ens seguim els uns als altres. Hi ha molta improvisació. I aleshores què passa? Que en una gravació tu no pots mirar la bateria i dir-li ara aquí baixem, ara no sé què, ara pugem, ara tal... I en canvi, si no fas totes aquestes intencions, no sona bé. No sona blues autèntic, diguem-ne. Aleshores, recrear totes aquestes coses que tu entendries que en aquell moment miraries tal, no sé què, intentar-ho pensar al cap abans de gravar la cançó, i que tots els músics interpretin això sense estar allà fent aquests gestos i sense... Clar, això és difícil.
El pop no té aquesta particularitat del pop, clar. Com que no hi ha tanta dinàmica, és més pla. Uh-huh. Llavors costa menys gravar-lo que el blues.
Clar, aleshores totes aquestes intencions, gravar és un dels temes que ens ha portat més feina, precisament perquè volíem tenir molt en compte aquestes intencions.
I l'avi Saltó, que vau descobrir el blues també, ell, o...
és com una broma, no tenim cap avi músic ni res, vull dir que no existeix l'avi blues, me'n diem, no. Mira, si me diem, hosti, hem de fer un blues, sí, és un blues de l'avi, com que els bluesmans, els primers bluesmans que ara estan vius encara, que ja tenen, són molt grans, com el B.B. King, el John Lee Hooker, que són ja avis de 80 i pico, pues com que són avis, vam dir, pues el blues de l'avi.
Documentant-me, he vist diverses crítiques molt positives, parlant de virtuosisme, a la senzillesa, feeling, tècnica. Si haguessis de dir alguna cosa del Jaume Oriol, i tu, Jaume, de l'Oriol, què diríeu? Com a guitarrista, com a músic. Va, aquesta pregunta segur que us l'han fet alguna vegada.
Home, el Jaume seria un guitarrista versàtil, o sigui, té la versatilitat de que pot tocar molts estils, té molt bona tècnica i després té feeling, té estil, no és un plàster, vull dir que t'arriben les notes que toca, diguem. No, jo diria que és tres partits, no?
Bueno, però és que jo diria les mateixes de l'Ori.
Déu-n'hi-do, però
sí que diferent. Ara hi jugo un avantatge, però és que, és que no...
No. Home, potser perquè són els aspectes que nosaltres valorem dels guitarristes. No hi ha gent que valora només l'aspecte tècnic, gent que només valora el feeling, no? Que té molt d'estil, però toca molt poquet, no? Ha estudiat poquet. Però dius, home, llavors també fallen altres coses, no? Una mica és...
Però jo diré aquí una cosa, i jugo amb avantatge perquè vaig anar a l'estudi a veure-us enregistrar, perquè gràcies a vosaltres, us haig de donar les gràcies, doncs vam poder fer un reportatge sobre la història de Feonis i tot això. Però sé que un toca més la guitarra elèctrica i altre l'acústica, i o a la inversa, o sigui que entre vosaltres ja us repartiu una miqueta la feina.
Sí, de fet el que és la guitarra elèctrica els dos per igual, però l'acústica l'Uri en sap més, o sigui, ell té molt, ha estudiat més, fa coses de fingerpicking molt difícils que jo no faig, i en general quan gravem jo em defenso una mica millor amb l'ordinador i amb...
Es va veure l'estudi.
Jo veig l'ordinador i bueno, veig una pantalla i dic, bueno, és maco, i està bé.
A les imatges. És que hem d'explicar que s'enregistraven ells, quan diem, no és que es van gravar ells, no, és que estava...
Sí, no hi havia tècnic.
El Jaume estava allà de tècnic.
Clar,
i a la vegada fent producció, fes això, fes allò, i l'Oriol també, aviam, escoltant. Clar, és complicada
la cosa. És xulo. I aleshores, com que normalment l'acústica l'has de gravar dintre una sala, perquè si no ha d'estar molt ben aïllat, i no és com a l'elèctrica, que tu pots tenir l'amplificador dins i tu tocar des del control, no? Aleshores, normalment jo estic al control i està gravant les acústiques, que primera, que li sonen millor que a mi, i després que a més no l'haig d'estar explicant per cascos el com va el Pro Tools.
Sí, quan ja la toma bona, és pitjor, resulta que l'he cagat perquè no havia passat bé el rec, no?
Més fàcil, no? Ostres, Oriol, aquesta m'ha sortit molt bé, però no...
Sí, però la pista, no veig la pista, Jaume.
Per què?
Doncs Jaume Oriol, estareu el 9 de juny aquí a Sant Cugat presentant el vostre tresoret, la segona aventura familiar, musical, i ho fareu al costat d'uns nois que sembla que acabin de començar però porten uns anys ja, són
sí,
els de Risses.
Són tan jovenets, no? Dius, han d'acabar de començar, però van començar amb 14 o 15,
sí,
no?
Sí, sí, junts però porten anys.
Són molt bons.
Fan molt bé, tenen... Sí.
També heu estat col·laborant en el seu primer disc.
El Jaume l'ha mesclat, vam estar fent la preproducció al local amb ells per mirar les estructures de les cançons, perquè ells buscaven un punt de vista així d'algú que tingués experiència amb el tema radiofònic, no? I nosaltres, com per parlar a la porta dels somnis, teníem aquesta experiència i volíem comptar una mica amb això per no fer cançons molt llargues, molt enrevessades, que fossin directes, i els vam ajudar una mica, però bueno, ells ens ho fan molt bé, saben molt.
Sí, sí, no els hem ajudat gaire, ells ja volen sols i la veritat és que...
Sembla mentida que l'edat que tenen.
Sí, molt bé. I hem fet, bueno, jo m'ha estat mig mesclant amb el Mauri Tonelli també, i hi ha un disc que sona molt bé.
Doncs ho veurem en directe.
Sí, serà.
I ho sentirem en directe.
I a més és que són molt bons, vull dir, tocant és una meravella escoltar gent tan jove i que toca tan bé.
Serà una nit especial, la del 9 de juny.
Fa molta il·lusió compartir amb ells i estar junts, perquè...
I més això,
i em consta que ells també.
Home, espero, això espero. Home,
sí, no malament, si podrem un quadrallot, eh?
Acabem amb l'última cançó, no ens dona temps d'escoltar-lo sencer, però sí que Apretant la collonera.
Bueno, gran títol de l'Uri. És
d'aquells títols que mira, t'hi fixes. No?
Bueno, això és perquè nosaltres vam fer uns bolos amb el Nico.
Atenció, perquè la traducció és Bending Over Backwards.
Sí, la traducció és del Gerald Fanon, de l'editori del teatre. Vam dir,
ara explica algú... la raó.
No, la raó del títol és perquè nosaltres vam fer uns bolos amb el Nico. El Nico, que cantava amb els nois de la mare, uns bolos de versions, i el Nico, quan ha de... És un tio molt divertit. I quan ha de fer algun tema, ha de cantar alguna cançó que puja als aguts, diu, aquí, o apreto la collonera o no hi arribo. I això ens va fer molta gràcia.
És que té unes expressions molt bones.
Sí, és molt bo. I llavors, amb aquest tema, me'n recordo també un dia quan estàvem fent, i li vaig dir, hòstia, si em costa, és que ho apreto la collonera o no arribo.
I vam riure i es va quedar així.
Doncs, apretant la collonera, us diem fins una altra, fins en breu, perquè d'aquí res tindrem notícies també de la Porta dels Somnis. Ja sé que esteu treballant.
I som uns plastres.
Aquest any 2012 segurament tindrem alguna cosa. No us, no us pregunto més perquè em sembla que no podeu dir molt.
No, octubre, però... no? Octubre està previst.
Octubre, novembre, ja esperem nou disc de la Porta dels Somnis. De moment gaudim d'aquests saltors, Cordes de Plata. Nois, moltes gràcies per venir a explicar-nos el vostre disc a Google.cat i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.